Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Ha quedat aturat el nomenament de Jorge Fernández Díaz en una comissió del Congrés per presidir-la a causa del veto de tota l'oposició. El PSOE s'ha negat a facilitar la presidència de la Comissió d'Afers Exteriors i de la de Relacions amb el Tribunal de Comptes a l'exministre i també ha vetat José Zaragoza a la Comissió per a la Unió Europea. Recordem que avui s'havien de constituir al Congrés dels Diputats aquestes dues comissions, però finalment ha retirat al PSOE la candidatura de José Zaragoza i ha vetat, juntament amb la resta de l'oposició, la de Jorge Fernández Díaz. Canviem de qüestió. Una seixantena de persones s'han manifestat aquest migdia davant de l'Ajuntament de Reus per protestar a causa de l'incendi mortal de dilluns passat per un cas de pobresa energètica en què va morir, recordem, una dona de 81 anys que tenia tallada l'electricitat. La plataforma d'afectats per la hipoteca i l'Aliança contra la Pobresa Energètica han organitzat la protesta en què s'ha reclamat en moments de tensió un nou protocol que agilitzi les comunicacions entre els ajuntaments i les companyies en els casos de famílies vulnerables, com ara l'exemple d'aquesta dona. Com dèiem, durant la protesta s'han viscut moments tensos quan alguns integrants de la protesta han intentat accedir al consistori. Aquesta tarda a les 7, l'Ateneu Llibertari i la plataforma Stop Desnonaments han convocat una nova concentració també al davant de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp. Una hora més tard, a les 8, s'ha convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha insistit avui en declaracions a TV3 que cal derogar la LOMSE, la llei educativa del govern del PP, i que no n'hi ha prou només paralitzant-la, com proposa el PSOE. La setmana vinent traslladarà aquesta iniciativa al ministre d'Educació en la conferència sectorial que es farà a Madrid. Mentrestant, el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, qualifica d'escenificació la votació que ahir al Congrés va deixar sol el Partit Popular defensant la LOMSE. I també és notícia l'informe sobre la llibertat religiosa al món que es presentava ahir a Madrid, a Roma i a altres ciutats del planeta. Avui es presentarà aquest document a Barcelona, concretament a les 7 de la tarda al Col·legi d'Advocats de la capital catalana en un acte en què seran presents l'arcabisbe Joan Josep Omella, l'arcabisbe de la diòcesi siriana de Homs, Jan Abdo Arbak, i el director de l'Organització Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada d'Espanya, Javier Menéndez Ros. Segons aquest treball, una de cada tres persones viu en un país sense llibertat religiosa, dos de cada deu dels països del món pateixen greus violacions contra aquesta llibertat i un de cada sis cristians viuen en països amb persecució religiosa. Demà també es presentarà aquest informe a les 7 de la tarda a la seu de l'entitat catòlica a la diòcesi de Terrassa, concretament a Sabadell, al carrer Duran i Sors, número 11, en un acte que presidirà el bisbe Josep Àngel Saiz. Fins aquí l'actualitat, us deixem ara amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Good, L'enemic més temible de la democràcia és la demagògia.
Alfred Coraset, escriptor.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és dimecres, dia 16 de novembre de l'any 2016. Quina felicitat, que content estic. Espero i desitjo que també estigueu molt contents perquè ens tornem a retrobar a d'on més ens agrada. I quan parlem de ràdio, naturalment, es tracta de Ràdio Estel. I ens agrada molt estar amb tu. Ens agrada moltíssim estar amb tu. Avui, com totes les setmanes, toca, doncs, l'entrevista de la setmana. I no se la perdin, senyores i senyors, tenim un gran personatge, una gran senyora, i crec que serà molt agradable per tots vosaltres. I també, per començar, com tots els dies, Lluís Torrelles, bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771. 93-409-2771.
Doncs moltes gràcies, estimat Lluís Torrelles. Suposo que estàs escoltant igual que nosaltres a la Indica. Suposo que no hi faltaràs. El dilluns, dia 28 de novembre, ja ho saps, al Loop de Gas a les 9 en punt de la nit. Presentació de Indica. I molta atenció perquè funcionen molt bé els telèfons, la Inés està preparada. Si voleu vindre en aquest concert el dilluns, dia 28 de novembre, a Loop de Gas a partir de les 9 de la nit, les invitacions les té la Inés. I aquestes invitacions poden ser per tu si ens truques per telèfon 93-469-2771 o 93-469-2772. Et convidem, truca per telèfon a la presentació de la Indica. A Loop de Gas... El dia 28 de novembre, dilluns, a les 9 de la nit. No t'ho perdis, Indica. Doncs estic molt content també, com tots els dies, perquè jo cada dia em prenc la culleradeta de Colnatur. No te n'oblidis de la culleradeta de Colnatur, és molt important per tots. La culleradeta de Colnatur. Si et preocupen els teus ossos o articulacions, i la teva pell també et pot preocupar, doncs pren cada dia Colnatur. Així de fàcil, una culleradeta de Colnatur. Una culleradeta de Colnatur. La millor solució, Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Sisplau, no te n'oblidis mai de la culleradeta de Colnatur.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Estem amb tu i estem amb la música.
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain.
Te recordes d'aquests silencis?
Within the sound of silence.
Simon i Garfunkel.
In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp.
I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering.
La nostra convidada d'avui es diu Diana Talarevit, és autora del llibre La última judía i ens acompanya. Diana, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos podemos tutear porque este programa es muy familiar?
Por supuesto.
Antes que nada quiero decirte una cosa y me sale del corazón, ¿no? A lo largo de mi vida personal y también profesional, cuando me ha llegado, he tenido la oportunidad de acercarme a un judío o a una judía, he notado algo maravilloso en lo más hondo de mi persona. He conocido a muchos judíos y te lo puedo decir, digo de momento, pero estoy convencido que en los años de vida que me puedan quedar o que me dé Dios, pues tendré tiempo, ¿no? Pero dudo mucho que no encuentre a un judío que no sea buena persona.
Bueno.
Y esto lo podríamos poner también en el sonido, que de vez en cuando estamos escuchando a Simon y Garfunkel, y los sonidos de la radio también tienen mucha importancia. Y te lo he dicho de corazón.
Muchas gracias.
¿Cuándo llegaste a Barcelona?
Yo he nacido en Barcelona.
¿Naciste en Barcelona?
Sí. Mis padres son los que no nacieron aquí. Mis padres nacieron en Estambul. Y la verdad es que lo que trata de explicar la novela es toda la historia familiar, de forma novelada, desde mis abuelos, donde arranca la historia en Bulgaria, luego se trasladan a Estambul, luego las circunstancias les hacen ir a Milán, y desde Milán vienen a Barcelona, donde plantan raíces y llegan justo después de recién terminada la Guerra Civil Española.
¿Y aquella infancia cómo fue para ti? ¿O cómo fue para Diana?
Bueno, yo nací cuando ya acabó la Primera Guerra Mundial, con lo cual para mí la infancia fue con las carestías que podía haber en la época, con Franco, y con un régimen un poco, por no decir mucho, dictatorial, pero que a mí no me afectó porque yo era muy niña y la verdad es que se vivía con paz en España.
Eras muy niña, pero cuando empieza a crecer esa niña, ¿qué recuerdos se te aparecen ahora o nos puedes contar? ¿Cómo fue, ya no tu infancia, no, sino por decirlo también o interpretarlo de alguna manera, cómo fue tu juventud?
Pues la verdad es que tuve la suerte de que mis padres me pudieron dar una buena educación. Yo primero estudié en el Liceo Francés, Luego estudié en las escuelas Virtelia y tuve una infancia, la verdad, pues rodeada de cariño y de afecto y de amor. Y mis padres, por las circunstancias históricas y personales, tuvieron que convertirse al catolicismo cuando llegaron, cuando se fueron a casar, con lo cual yo fui bautizada y mis hijos y mis nietos todos son católicos, a pesar de que sabemos, y eso es lo que he querido recoger en el libro, nuestras raíces judías. Mi madre, aunque no era practicante, sí que practicaba las fiestas religiosas y de alguna manera pues yo las he vivido en mi infancia, y sobre todo los valores que nos ha transmitido es lo que yo he querido transmitir a sus descendientes.
De aquella Barcelona, ya Diana jovencita, ¿qué recuerdas de nuestra ciudad?
Bueno, la ciudad pues tenía tranvía, uh-huh. La ciudad era gris, era un poco triste. Digamos que las costumbres eran muy estrechas, la mentalidad era muy estrecha. Yo afortunadamente iba a un colegio francés, con lo cual tenía una idea más cosmopolita de las cosas, pero luego cuando fui a la escuela Virtelia ya me di cuenta de la gran diferencia que había con mis compañeras. Yo había tratado con gente internacional de todas partes del mundo en el colegio francés y allí pues me pareció todo un poco más estrecho. Y bueno, las circunstancias hacen que después de 50 y tantos años, ahora con motivo de la publicación del libro, he rescatado todas estas amigas del colegio y realmente ahora ellas me conocen desde otra faceta y esto me está dando una gran satisfacción.
Hablaremos enseguida de La Última Judía, que es el libro de Diana, de la Diana, que está avui amb nosaltres aquí, per tot Catalunya i per Andorra, i ho està, naturalment, a Radio Estel. Quan has recordado los tranvías, a mí también, yo lo recuerdo muchas veces porque el tranvía me costaba mucho, ¿no? Pero, ¿tenías un tranvía en particular que lo tenías que coger, sino cada día, de vez en cuando?
Sí, sí, sí.
¿Y qué recorrido hacías con aquel tranvía?
Bueno, yo vivía en la calle Aribau y había un tranvía, que no me acuerdo si era el 63, podría ser, no me acuerdo.
¿63 o 50? Si
o
me
50, falla, no me acuerdo bien. Y me acuerdo que lo cogía para llegar a mi casa cuando estaba, por ejemplo, en la Plaza Universidad, subía por toda la calle Aribau, pero la calle Aribau quedaba interrumpida en la calle Porvenir, porque entonces allí ya no seguía la calle Aribau. Eso fue posterior.
¿Y recuerdas el último tranvía? Bueno, el último día de un tranvía que te subiste, ¿era el mismo tranvía?
Bueno, no recuerdo ninguno en particular. Quizás el que recuerdo pues es el que sigue subiendo al Tibidabo, que todavía está en órbita.
En aquel tranvía había muchas paradas sí. de vez en cuando. En tu juventud, porque seguimos en tu juventud, ¿qué destacarías de las paradas que tú hacías o normalmente, o cada día, o cada mes, o cada año? Una parada en tu vida personal. ¿Y que te marcó? ¿Y que te acuerdas de ella?
Pues trato de hacer memoria, pero no recuerdo nada en particular.
Y si no recuerdas nada, por lo menos por la imagen que me estás dando, sí que debes recordar de que para ti, y no creo que me equivoque, ya para cambiar de tema, para luego seguir con el libro, realmente, Diana, fuiste una niña feliz.
Sí, 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 fui una niña feliz.
¿Y cómo pasas el día? Por ejemplo, hoy, como cuando te despertaste, ¿qué es lo primero que hiciste?
Hoy, mira, he salido corriendo porque yo asisto a unos cursos de lectura en la que leemos libros que suelen ser clásicos y los desmenuzamos. Y eso me da mucha satisfacción porque me encanta leer y además me sirve mucho para la nueva profesión que trato de ejercer. Porque se desmenuza, se ve la estructura, se ven los personajes, y he pasado las primeras 2 horas con ese curso.
Leemos libros, lo podemos interpretar como plural, se leen libros, pero yo te quiero preguntar por tu experiencia como escritora, ¿leemos nosotros, los españoles, leemos libros?
Al parecer no demasiado, no todo lo que se debería. Creo que hay países en Europa donde se lee muchísimo más, y en España, pues la verdad es que se lee bastante poco. Digamos que se reduce a una élite de intelectuales o de algunas personas que mínimas que tienen interés.
Tú sigues con las tradiciones judías, por ejemplo. Yom Kippur, no sé si lo pronuncio sí. bien, es una de las fechas más importantes del calendario judío. ¿Qué se celebra en este día tan señalado?
Pues mira, Yom Kippur tiene lugar 10 días después de Rosh Hashaná. Rosh Hashaná es lo que equivale al Año Nuevo judío. Y Yom Kippur, que es 10 días después, es el día del arrepentimiento. Es el día en que el que es una persona practicante pues lo pasa la mayor parte del día en la sinagoga, reflexionando sus faltas y pidiendo perdón a Dios. Uh-huh. Y hace incluso un día de dieta, o sea, un día en el que no come absolutamente nada, como digamos, sacrificio por todos los pecados y culpas que haya podido tener.
¿Qué es una chica goy?
Una chica goy es una chica que no es judía. Los goy son lo distinto a los judíos.
¿Tú provienes de Bulgaria?
No. Bueno, yo
¿tiene alguna relación?
Mis abuelos eran, pero no. De hecho, mira, toda mi familia materna es sefardita y ellos nunca se consideraron a sí mismos ni búlgaros, ni turcos, ni italianos. Ellos se consideraron españoles, porque los sefarditas provienen de los españoles que Isabel la Católica expulsó en 1492. Y después de 5 siglos, los sefarditas se siguen considerando españoles. De hecho, mi familia pudo llegar a España, ya exiliándose de Milán, precisamente porque eran sefarditas y pudieron acogerse a un decreto de Primo de Rivera de 1924. Que les daba la posibilidad de venir a España en su calidad de sefarditas.
Diana, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño de tus padres, de tu familia?
Pues lo que más recuerdo con cariño son las celebraciones familiares, en las que nos reuníamos todos. Nosotros éramos una familia pequeña porque mis padres solo tuvieron 2 hijos, yo solo tengo un hermano, y mis tíos no tuvieron hijos, con lo cual éramos pocos. Pero nos reuníamos todos en torno a una mesa y celebrábamos las fiestas con comidas que provenían, muchas de ellas orientales, otras italianas, y entonces, pues, digamos que había como un conjunto de costumbres arrastradas de todos esos años o siglos que fueron transitando por diferentes países.
Vamos a improvisar. A mí me gusta mucho improvisar. Me gusta mucho escuchar. No oír, sino escuchar. Y realmente, pues, si hablas de tradiciones, la Navidad está a la vuelta de la esquina, y si no nos vemos antes, porque a partir de hoy esta también es tu casa.
Gracias.
Para poner un ejemplo de el apartado gastronómico del ambiente judío, en una Navidad, ¿cuál es? O sea, el plato más o menos tradicional, por decirlo de alguna manera.
Mira, yo no te podría decir, porque yo no me he educado en el judaísmo, y entonces no sé todos estos detalles y estas costumbres. Sé que he comido algunas cosas que a lo mejor son de origen hebreo, o más bien oriental, no fundamentalmente hebreo, pero tampoco sé ni cuándo se comen ni por qué. Sí sé, por ejemplo, que en Pesaj, que es Pascua, se comen unos huevos duros hechos con café, que se llaman enjaminados, y que yo sé que se tomaban en esas fechas. O se tomaba matzá, que es una especie de pan que no tiene levadura, que parece ser que la tradición dice que como huían de los egipcios en aquella época, no les dio tiempo a que subiera la masa y se la comieron tal cual, y es una tradición que se sigue. Pero quitando estas cosas puntuales, te repito, no me he educado en el judaísmo y no lo sé.
Ha empezado esta entrevista y hemos empezado con... he tomado hoy como protagonista del programa, es un programa que cambia todos los días, en los sonidos que están siempre en nuestro alrededor, por decirlo también así. ¿Realmente tú tienes dentro de los sonidos o tienes un sonido predilecto que puede ser la música? Porque en este programa intercalamos música.
A mí la música me apasiona. ¿Te gusta? O sea, no sé, vivir sin música. Yo me pongo la radio en cuanto abre un ojo, es radio de música clásica, y eso es lo que me apasiona. Ayer concretamente estuve viendo en Cines a Diagonal, pues una ópera, Los cuentos de Hoffmann.
Sí, que se ha puesto de moda y esto es muy interesante, aparte de ser muy buena cultura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Diana, ¿qué te parece si ponemos música al programa? A ver si acierto y te gusta este cantante y te gusta esta canción.
She's crazy like a fool.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Y seguimos con aquest llibre, La última judía. Bueno, Diana, pues enseguida vamos a entrar en La última judía. Antes que nada, ¿por qué este título, el título del libro?
Pues el título viene dado porque mi madre, como te he dicho, tuvo que renunciar a su religión por motivos personales e históricos, y entonces no nos educó en el judaísmo. Y cuando ya se hizo muy mayor, pues se dio cuenta que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos eran católicos y que ella iba a ser la última judía de la familia. Y esto en el fondo le daba pesar porque se perderían todas las tradiciones y todas las costumbres. Y ella quería destacar los valores que nos había impartido. Y cuando ella murió, justo fue cuando yo dejé de ejercer mi profesión como abogada, y pensé que sería un pequeño homenaje hacerle este libro, pues para tratar de reflejar todos los valores que nos había dado y para que sus descendientes conocieran el origen de sus raíces y se sintieran orgullosos de su abuela, a la cual adoraban.
Es decir, que los valores que te transmitió tu familia son algo muy importante, o han sido muy importantes a lo largo de tu vida. ¿Qué valores has intentado inculcar en tus hijos?
Pues en particular el valor de la familia, porque la familia es un pilar muy importante y que hay que tratar de protegerlo por encima de todo. Y como es lógico, muchas veces se dan circunstancias negativas, pero que a mí me enseñaron a superarlas, pues con objeto de que la familia se mantenga.
Y esa familia tuvo que montarse, se tuvo que fabricar, y naturalmente, pues eso llegó a través del amor, ¿no?
Sí, sí, pues siempre ha sido por amor en mi familia, gracias.
Uh-huh. ¿Y de tu marido qué nos cuentas? Porque, claro, me parece que son más de 50 años, unas bodas de oro, que
sí,
yo también las he celebrado
sí, sí.
Hace poco tiempo.
Sí.
Bueno, ¿y cómo nació ese amor? ¿Cómo os conocisteis? Y, bueno, ¿y cómo creasteis esa familia?
Pues nació en nuestra más temprana juventud. Yo conocí a mi marido con 14 años, él tenía 18, y fue un noviazgo un poco largo, porque en aquella época pues no era fácil poderse independizar. Tuvimos 5 años de noviazgo, y cuando yo cumplí 19, casi tenía 20, y el 23, pues nos casamos. O sea que fue un amor de juventud.
Esa juventud, por lo tanto, hubo también algún momento especial, ¿no? Supongo.
Bueno,
una juventud, naturalmente, la familia, lo que erais vosotros, y el entorno que teníais, ¿se acoplaba a vosotros o vosotros os acoplabais a ese entorno?
Sí, sí, totalmente. Estábamos ambos acoplados los unos a los otros. Nunca ha habido fricciones, ni en su familia ni en la mía, afortunadamente.
¿Y qué implicó en tu vida la maternidad?
Bueno, la maternidad fue, yo creo, lo más bonito que me ha podido ocurrir en mi vida. Fue una sensación maravillosa, o sea, la recuerdo como si fuera un sueño. Y la verdad es que tengo alguna foto en que se me ve con la criatura, y la primera, y estoy como trastocada, ¿no?, de emoción.
El primer hija, eran las tres chicas,
es una, ¿no?, hija, sí.
La primera chica que se marchó de casa, ¿tardó mucho tiempo o se marchó en una edad...?
Se marchó a una edad que le correspondía marcharse, o sea, que se marchó para casarse, o sea, que...
¿Qué se siente cuando un hijo se marcha? Aunque sea para casarse, que es maravilloso,
sí.
Y que luego viene una familia y vienen tantas cosas,
sí, sí, pues,
positivas.
Pues la verdad es que, por un lado, tienes sentimientos contradictorios. Por un lado, de felicidad, pues porque ella va a hacer lo que ha elegido y quiere hacer. Pero por otro lado, ya sabes que nunca será lo mismo, que de alguna manera la pierdes un poco.
¿Y ser abuela cómo te sienta?
Ah, me sienta muy bien. Tengo 9 nietos, o sea que los tengo de todas las edades.
¿Qué piensas de los valores de la vida que se van perdiendo? Y esto no es que lo diga yo, sino que es una
realidad. Pues que, bueno, que hay que adaptarse a los tiempos, que yo no sé, mis nietos, con quién y cuántas veces se van a casar, ni qué tipo de hijos y de qué razas van a tener, porque hoy en día pues tienen que irse a otros países a trabajar, tienen que mezclarse con otras culturas, y bueno, pues hay que estar abierto, porque por encima de todo yo le doy importancia a 2 cosas, a la educación por encima de todo, porque es lo que une a las personas, sin la educación no se puede convivir, y luego a la tolerancia, porque todas las religiones son dignas, todas las religiones tienen su sentido y hay que respetarlas.
La situación mundial actual da pavor, ¿tú qué opinas?
Pues que sí, que es muy preocupante en todos los sectores y en todos los puntos del mundo, desgraciadamente.
Te estoy escuchando, Diana, con mucha atención y me estoy pensando ahora mismo, ningún partido político o ningún político que debes conocer y que a lo mejor has tratado, ¿te invitó en algún momento de tu vida a participar en la política?
Sí, sí, sí. La verdad es que fui invitada más que yo mi marido, pero fue una cosa totalmente temporal, porque realmente hay que servir para ser político y a veces pues no comulga mucho con tu forma de ser.
Vaya respuesta, me obligas a esta pregunta ahora. ¿Qué piensas de los políticos, actuales, pluralmente hablando?
Bueno, pienso que hacen lo que tienen que hacer, pero que yo no sabría hacerlo.
¿Qué acostumbras a soñar, si es que tienes tiempo para soñar?
Bueno, no acostumbro a soñar, la verdad es que duermo del tirón.
¿Qué suerte de dormir del tirón?
Pues sí, sí, sí.
¿Dormir de tirón quiere decir de alguna manera que estás, o ves una vida transparente, sin ningún tipo de problema. Que te puedes acostar feliz y levantarte también feliz.
Me puedo acostar preocupada, porque todo el mundo tiene sus motivos de preocupación, pero afortunadamente una vez que concilio el sueño, pues duermo del tirón. Y cuando me levanto, pues estoy muy recuperada, con lo cual puedo afrontar todas esas preocupaciones.
Diana, ¿qué piensas del más allá? Es decir, ¿puedes pensar en volver a nacer, por ejemplo? ¿O te gustaría volver a nacer?
No me importaría para nada volver a nacer, porque la verdad es que no me puedo quejar de mi vida. Desgraciadamente todas no son las mismas y no sé la que me tocaría.
¿No cambiarías, por lo tanto, de vida?
No.
¿Y cambiarías alguna cosa que ha formado parte de tus propias vivencias, que no te gustó o pensaste en aquel momento, quizá me he equivocado, o no te has equivocado nunca?
Sí, claro que me he equivocado, seguro que me he equivocado. Pero a pesar de ello, el resultado, el balance ha sido bueno. Entonces, claro, uno no puede pretender no equivocarse nunca.
Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç. Els torrons més familiars et desitgen bones festes.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
Everybody got the reason, everybody got the way.
Tots els dies, escapis a Can Barrina o el restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
Senyores i senyors, amigues i amics, atenció. Dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, i a la sala Luz de Gas, arriba el gran acontejament. La presentació de Indica, la revelació del moment dintre del món de la cançó. El dilluns 28 de novembre de 2016, a les 21 hores, us esperem a tots a Luz de Gas. Ens pots trucar ara mateix als nostres telèfons i demanar la teva invitació. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Naturalment són els telèfons de Ràdio Estel. I et convidem el proper dia 28, dilluns, novembre, a les 9 de la nit, a la presentació oficial al concert de La Indica.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Presentat per Ramon Rion. Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Avui parlarem de la pell, perquè a tots ens agrada mantenir una pell bonica i llisa. Però és important saber que l'estructura interna de la nostra pell està formada per una xarxa de fibres de col·làgen que li proporcionen gruix i la mantenen tibant. Però amb els anys i les pràctiques inadequades, com prendre el sol excessivament o fumar, el nostre col·làgen es deteriora i la nostra pell envelleix. Per això, els productes alimentosos Colnatur, que estan formats per proteïna col·làgen assimilable, potenciada amb vitamina C, tenen un efecte antioxidant que contribueix a la formació normal de col·làgen pel manteniment de la pell. Per tant, prenem cada dia Colnatur, ajudem a alentir l'envelliment de la nostra pell sense cirurgia, infiltracions ni utilitzant cremes cares. D'una manera efectiva, fàcil i natural, sense contraindicacions, riscos ni efectes negatius. Senzillament, prenem cada dia aquest nutrient. Els efectes són visibles a partir dels 3 mesos i és per això que el nostre lema és "Ho notaràs i ho notaran".
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs seguim amb el llibre, L'última judia. Diana, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque estamos ya en la recta final de esta agradable entrevista. ¿Dónde se puede encontrar el libro?
Pues el libro se puede encontrar en la librería Alibri, que está en la calle Balmes 26, y también se puede encontrar en la librería Mas Bernat, en la calle Buenos Aires. Y se puede comprar por internet en Amazon.
Bueno, pues de la última judía, dinos lo que tú deseas en este momento, en estos últimos minutos de programa, que de alguna manera será lo que van a encontrar nuestros oyentes cuando tengan el libro en sus manos y que les puedas dar un avance. Pero claro, no lo cuentes todo, ¿eh?
No.
Lo que tú destacarías que es imprescindible para no perderse este libro.
Bueno, este libro aporta varias cosas. Aporta un contexto histórico a lo largo de 2 siglos y medio, en el que se habla del Imperio Otomano, del Imperio Austrohúngaro, de Mussolini, de Hitler, de la Guerra Civil y de Franco. Con lo cual se hace un recorrido por la historia, y eso, pues, al que le guste, siendo una novela que no es que profundice en la historia, pero sí que te señala el contexto histórico. Y luego, por otra parte, te aporta las costumbres y las tradiciones del pueblo judío, te señala las fiestas más importantes, y también, ya más avanzada la historia, te habla del mundo de la cinematografía, en el que se movieron los personajes acudiendo a festivales de cine, y un mundo de boato, un mundo diferente del que se tenía en la vida familiar. Con lo cual se aportan muchas cosas y pienso que puede ser interesante.
De las cosas que deben ser muchas que te contaban tus padres, que destacas en el libro, por ejemplo, ¿hay más tristezas que alegrías?
Bueno, digamos que a veces las tristezas se señalan porque son lo que más hace crecer a las personas y lo que más significado puede dar a un libro. Pero eso no quiere decir que también se contemplen momentos de bienestar y de bonanza y de alegría.
Bienestar, bonanza y alegría. A destacar el que nunca olvidarás.
Bueno, el que nunca olvidaré fue mi boda. La familia, por parte de mis padres, lo que nunca olvidaré, pues son momentos estelares de la vida profesional de mi padre, que brilló mucho en el cine, en el tema de la cinematografía.
Hemos hablado, o nos has contado, tus 50 años y alguno más de casada. ¿Todo ha sido tranquilo y ha habido un bienestar continuado o permanente?
Bueno, digamos que el balance ha sido bueno.
El balance ha sido bueno.
Sí.
Bueno, pues esta entrevista espero y deseo que también haya sido buena para ti.
Extraordinaria.
¿Qué les quieres decir a nuestros oyentes? Pues que a lo mejor más de uno pues tendrá familia judía o que tendrá amigos judíos. No sé qué mensaje les mandarías ahora, por si alguna cosa se me olvidó a mí de preguntar en esta entrevista.
Pues el mensaje sí que te decía al principio, de que con independencia de la religión que uno practique, yo lo que creo que este libro puede aportar es ver la tolerancia, porque la protagonista se educó en un colegio de monjas francesa, a pesar de ser judía, porque lo que le daban prioridad a sus padres era la educación. Y bueno, luego pues todos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos han sido católicos y todo eso se ha vivido con muchísima normalidad. Y entonces pues es eso, ser tolerantes es principal.
Empezamos la entrevista con la presencia musical de Simón y Garfunkel. Si te parece bien, pues ya para finalizar guardaré esta entrevista no tan solo en mi armario, pues que hay tantas y tantas cintas y tantos vídeos, esta entrevista también la guardaré en algún lugar de mi corazón. Por lo tanto, Diana, gracias por haber venido y esta es tu casa.
Gracias a vosotros, ha sido un encanto de entrevista.
Yes, I would. If I could, I surely would. Mm-hmm. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, avui també toca, ja ho sabeu, perquè esteu als avançats, gastronomia. És que ens agrada que cuineu bé i també tenim bona informació. Estic totalment convençut que us agrada molt cuinar. I un altre bon amic de tots vosaltres, un amic del programa, doncs es troba en aquest moment a l'hotel Barceló Sants, molt a propet també d'aquí, de l'emissora de Ràdio Estel. I es tracta de l'estimat Ramon. Ramon, bona tarda.
Ei, bona tarda a tots.
Bueno, benvingut, Ramon.
Moltes gràcies.
Com van les coses? En primer lloc, pregunta obligada en aquests dies. Jo crec que els millors menús, els millors àpats, estan preparats també al Barceló Sants, especialment per aquests, no sé, empresaris que ens estan escoltant, famílies numeroses, doncs que volen gaudir d'aquest sopar o aquest dinar, no tan sol per les festes de Nadal, de Cap d'Any, etc etc, sinó també especialment les festes de treball, no?, entre els treballadors, els companys, etc etc. Suposo que hi ha moltes possibilitats, no?, per aquestes persones que ens escolten.
Ens adaptem a tot tipus de petició, no?, de demanda, de desig.
I el desig nostre en aquest moment, com sempre, amb la teva presència al programa. Quin plat tens per avui, Ramon?
Doncs mira, ara doncs, havia pensat en els fredolics, no? Aquests freds que venen, que ja estan escalivant tots els bolets. I, bueno, el fredolic és un bolet tardà, no? Uh-huh. Que serveix per fer guisats, sopes, saltats. I, bueno, d'aquí li ve el nom, no?, dels primers freds. I és una manera d'allargar la temporada del boletaire i se'l pot arribar a poder trobar congelat, no?, a la muntanya.
Molt bé. I, bueno, tenim un plat de fredolics i, per tant, els ingredients per preparar-lo?
Doncs, mira, farem una sopa de fredolics i per fer aquesta sopa necessitarem 400 grams de fredolics.
Uh-huh.
100 grams de pa.
Molt bé.
Dues cebes mitjanes.
Uh-huh.
Un litre de brou de pollastre. Una copa de conyac.
Uh-huh.
Sal i pebre.
Perfecte. I ara, doncs, per preparar, per cuinar aquest plat?
Doncs, bueno, per fer la sopa necessitarem un recipient on posarem la ceba picada amb l'oli i la deixarem sofregir uns minutets. A continuació afegirem els fredolics i els deixarem coure fins que evapori l'aigua que aquests deixin. Ho flambejarem amb la copeta de conyac i deixarem novament que evapori. Tot seguit afegirem el brou de pollastre que ja tenim, ho deixarem bullir 10 minuts, afegirem el pa torrat, ho deixarem un parell de minutets més i ho passarem pel túrmix. Uh-huh. Ho passem pel xinès i bueno, ja és molt senzill. Ho podrem acompanyar amb una mica d'uns daus de can salada i d'un raig d'oli d'oliva.
I ja està.
I ja està.
Perfecte.
Simple i bo, que és el que interessa.
Fantàstic. Mira, la Inés m'acaba de passar dues trucades mentre tu has començat a parlar i que em fan aquesta pregunta que jo te la transmeteixo. I és, em fan aquesta pregunta. El Barceló Sants, com sempre, i com tots els anys, quan arriben aquestes festes, aquestes diades tan especials, seguiu, o sigui, oferint el caldo i cardolla, que, tal com han comentat tants i tants comensals, és un dels millors que es fa a Barcelona?
Sí, sí, ens avisen amb temps, doncs, i ens avisen, doncs, mira, Ramon, la setmana vinent venim tota la meva família, uh-huh. Doncs... ho preparem.
I si es tracta d'una empresa, doncs el mateix, no? Que avisen en temps, i són tants,
exacte,
eh?
Sí, sí, si avisen en temps no hi ha cap problema.
Perquè
com totes les mestresses saben, d'un dia per un altre, no, una bona escudella no es fa.
La tradició mai canvia, o quasi mai canvia. Ramon, una abraçada.
Doncs vinga, moltes gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau. Tenim moltes peticions a Boniem i, per tant, escoltem una altra vegada a Boniem, que són també els nostres convidats avui.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Muntaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Estem amb tu, i avui està amb tu, o estan amb tots vosaltres, Betalegal. Sí, sí, els advocats de Estem amb tu. Avui anem a parlar de les herències. Atenció, podeu trucar per telèfon, la Inés es dirà passant les preguntes que vosaltres desitgeu fer, i per tant, per poder participar dintre del tema d'avui, repeteixo, les herències, truqueu al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. A partir d'aquest moment, entrem dintre de l'entorn de Betalegal. 93 409 27 71 i 93 409 27 72. A partir d'aquest moment, línia oberta. I avui ens acompanya l'Esther Rodríguez, advocat, bona amiga. Esther, benvinguda.
Hola, bona tarda. Un plaer, com sempre, estar aquí.
Per què heu escollit avui les herències? Suposo que deu ser un tema molt lligat a... Bueno, tot està lligat a Betalegal, però això em sembla que ho tracteu també amb molt coneixement i amb molta experiència, i naturalment està més que demostrat el prestigi, una vegada més, dintre també de les herències de Betalegal. Per tant, Esther, comencem. Què és un testament?
Bueno, doncs un testament és una de les maneres que tenim per determinar i nomenar quins seran els nostres hereus o els legataris. És un acte unilateral que fem d'última voluntat, que es diu, on determinarem que volem que succeeixi amb els nostres béns un cop bueno, ha succeït malauradament la nostra mort. A més, també podem fer d'altres disposicions que no només patrimonials, com nomenar un tutor pels fills menors o designar un administrador de béns pels fills menors. També es poden fer més coses que no només distribuir els béns.
Molt bé. Doncs quants tipus de testament existeixen?
A veure, de testaments hi ha uns quants. Hi ha l'hològraf, que és el que s'escriu a mà. Després tenim els notarials, que són l'obert i el tancat. El tancat és el que li donem al notari amb un sobre tancat. I l'obert és el que fa gairebé, o fem, el 95% de les persones. És aquell que o bé anem al notari o bé venen a veure gent com nosaltres, professionals que ens dediquem a aquest ram en concret, ens expliquen la seva situació familiar, la seva situació patrimonial i el que ells volen que succeeixi un cop ells no hi siguin. Llavors nosaltres, junt amb el notari, preparem aquest testament i assigna i ja tenim fet el testament notarial obert.
Bé, doncs ja sabeu vosaltres que ens agrada molt informar, estem amb tu, per informar, per orientar i especialment per poder ajudar. I avui tenim la gran ajuda de Beta Legal. Bé, la Inés ens diu que ja estem rebent trucades al 93-409-2771 i 93-409-2792. Abans de passar la primera trucada, la primera petició, la primera informació que desitgen tots vostès escoltar de l'Esther Rodríguez. Esther, quan és recomanable fer-ho o fer l'herència?
A veure, jo sempre recomano fer un testament notarial i fer-ho ja. La gent normalment sempre ho va deixant perquè, bueno, és un tema que de vegades la gent jove, sobretot, no ens agrada de parlar, però jo ho recomano fer ja, ja anem tard. El que sí que és cert és que normalment la gent ho fa, això, quan tenen fills o quan han comprat algun tipus de bé, d'algun patrimoni, que volen distribuir o deixar.
El Miquel de Ripoll, comencem ja aquestes trucades telefòniques a través del 93-409-2771 i 93-409-2772. El Miquel de Ripoll et fa aquesta pregunta, Esther. Quant costa fer un testament?
A veure, fer un testament notarial pot costar entre 40 i 50 euros.
La Maria de Montblanc et fa aquesta pregunta. Qui poden estar dintre d'aquest testament?
Qui pot estar dintre?
Sí. Bueno, sí, qui ens poden testar, de dir-ho d'alguna manera?
Ah, qui pot fer un testament?
Exactament.
Doncs has de ser o major de 14 anys o estar en plenes facultats mentals.
És necessari acudir a un notari?
No,
per fer el testament?
No és necessari. És com t'hem comentat abans amb els tipus de testament que hem comentat. Clar, l'hològraf el podem fer amb nosaltres. Jo no ho recomano, perquè sempre hi ha algun error, algun defecte i tal, i ens pot determinar que allò que hem fet no serveixi de res. Per això, jo sempre recomano el notari.
La Isabel de Castelldefels et fa aquesta pregunta. Puc canviar el testament si me n'arrepenteixo?
Sí. Nosaltres podem fer tots els testaments que vulguem i el que serveix és sempre l'últim.
I què passa, això ens ho pregunta el Carles des de Mataró, què passa si la persona que ha fet el testament decideix canviar-ho quan no està en plenes facultats mentals?
Aquí ja tenim un problema. Aquí, com hem comentat abans amb la pregunta, clar, quan fem un testament, el notari ens fa una sèrie de preguntes i qüestions per determinar si som plenament capaços per entendre el contingut del testament i les conseqüències. Llavors, clar, si el notari determina que aquesta persona ja no és apta perquè no és plenament capaç per entendre el contingut, ja no otorgarà el testament. Sí que és cert que hi ha una possibilitat que a través de que dos facultatius certifiquin que aquella persona, en aquell moment, és plenament capaç per entendre el contingut del testament, es pot fer, no ho recomano. Jo sempre recomano fer-ho quan abans millor.
El Lluís de Tarragona pregunta què és una albacea.
Bueno, l'albacea, tot i que aquí a Catalunya no és una figura que s'utilitzi gaire, l'albacea és una persona de confiança del testador i és la que executarà allò que ell ha manifestat en el seu testament. És a dir, durà a terme allò que ell ha manifestat en el testament, com per exemple, pagar deutes, garantir i conservar els béns fins que hi hagi l'acceptació d'herència, fer el pagament de les legítimes. Normalment aquest tipus de figura està pensat per aquells tipus de repartiments d'herències que puguin generar algun tipus de conflicte.
I el Miquel, des de Lleida, des de la terra ferma, dona't compte, ho estàs escoltant, la quantitat de trucades que hi ha. Encara tindreu temps de trucar, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. Bé, aviam ara. Sí, què és la legítima? La Meritxell des d'Igualada.
Bueno, la legítima és un límit que té el testador a l'hora de fer la seva manifestació en el testament. Diguem-ne que és uns drets que tenen determinades persones amb l'herència del testador. En, a Catalunya, en concret, qui té dret a aquesta legítima són els fills. I si no n'hi ha fills, els nets. I en el supòsit que no hi hagi ni nets ni fills, són els progenitors els que tenen dret a la legítima. Uh-huh. A Catalunya, en concret, la legítima està quantificada en una quarta part de l'herència.
Anem a recordar el telèfon de Beta Legal, 93-745-16-14. 93-745-16-14. Podeu trucar ara mateix o durant tot el dematí, per la tarda, i sempre truqueu de part nostra o quan truqueu de part nostra, recordeu que la primera visita per anar a conèixer a tot l'equip de Beta Legal no teniu que pagar-la. És dir, és una gentilesa de Beta Legal amb els oients d'aquest programa. És dir, informació, truqueu 93-745-16-14, 93-745-16-14, Beta Legal. I què trobaran a Beta Legal? Abans que res, Esther, hi ha moltes coses, hi ha molts apartats, no?
Sí, perquè puguin gaudir tenim diferents nostres professionals i per
exemple,
àrees diferents.
Per exemple, anem a recordar aquestes àrees, algunes d'elles.
Tenim l'àrea laboral, tenim l'àrea fiscal, l'àrea jurídica a la que jo pertanyo, també tenim un departament d'assegurances. Bueno, és un ampli ventall de possibilitats.
I si tenen que parlar d'herències, com és el tema d'avui, doncs ja ho saben vostès. Poden trucar, primera trucada, visita gratuïta, coneixen a Beta Legal, i després ja sé, i ja estic molt content i molt satisfet, perquè després em truquen a mi, ai, senyor Guerrero, o Toni, com ens han tractat a Beta Legal, teníem un problema, ens han trobat les solucions, i a més em van dir, més d'un, em van dir, que a vegades un pensa, no, és que els advocats, els gestors són molt cars, però bé, tampoc és això, no? Vull dir que es pensa sempre que el que puc arribar a precisar d'aquests temes, doncs sempre hi ha solucions, no? Inclús forma de pagament, per posar un exemple, Esther?
Home, sí, evidentment, quan són temes que potser doncs, per la dificultat o pel termini en què es duen a terme, doncs, bueno, el cost no és un cost assumible per tothom, doncs es fa un fraccionament, evidentment.
Bé, doncs, 93-745-16-14, 93-745-16-14, així de fàcil, truquin ara mateix a Beta Legal, tan sol per la informació. 93-745-16-14, 93-745-16-14, ja ho saben, els advocats de Beta Legal. Ens estan escoltant des de Núria, i deu ser, sembla, sí, exactament des de Ribes de Freser, i la... Aviam què passa aquí. Ah, sí, Maria Cinta et fa aquesta pregunta. Es pot desheredar amb un fill a passar de la legítima?
Sí, sí que es pot fer. Això s'ha de manifestar en testament, un dels motius pels quals també hem de fer testament, i es pot manifestar pues, que a un fill no li deixem la legítima, sempre i quan s'ha de manifestar a part que es compleix un dels requisits taxats que estableix la llei, perquè amb aquest tipus de, diguem-ne, d'eliminació d'aquest dret, com hem comentat, és bastant estricta la llei, i s'ha de complir un dels següents requisits, com per exemple l'haver negat els aliments de cara al progenitor, el que hagis estat condemnat per sentència penal per agressió, lesions, amenaces, coaccions de cara al progenitor o al cònjuge, i també hi ha la circumstància de que no hi hagi relació entre les parts durant un prolongat temps llarg i com a conseqüència o voluntàriament per part d'aquesta persona que tindria dret a la legítima.
I la Carme des de Lleida, aquesta pregunta, com es pot saber si s'ha realitzat el testament?
Pues, quan un fa un testament notarial, els notaris estan obligats a notificar un registre que hi ha d'últimes voluntats. Llavors, quan una persona mor amb el certificat de defunció, acudim a la subdelegació, al Ministeri de l'Interior, ens donarà un certificat d'últimes voluntats, i en allà ens posarà si s'ha fet o no s'ha fet testament, i si s'ha fet testament, davant de quin notari s'ha fet, amb la qual cosa ja tindrem la informació per poder anar allà i demanar el testament.
Anem cap a Girona, a la Inés de Girona. Aquesta pregunta et fa, Esther. Qui hereda si no hi ha testament?
A Catalunya, qui hereda són els fills. Els hereus, quan no hi ha testament, són els fills. Però sí que és cert que el cònjuge, vidu o vídua, tenen un dret que es diu que és l'ús de fruit universal sobre l'herència.
El Ramon de Tortosa, què és el usufructo?
L'ús de fruit. Usufructo.
Em posa aquí usufructo.
Sí, bueno, és en castellà, sí. Ja. Bueno, és un dret real que hi ha de gaudiment, d'utilització respecte als béns. Pot ser que sigui un dret determinat en el temps, temporal, per 5, 10 anys, o pot ser vitalici. Fins que la persona mori, doncs llavors pot estar gaudint i utilitzant aquest bé. És el que habitualment, diguem-ne, solen fer amb els testaments de cara a l'habitatge habitual, de cara al nostre marit o la nostra dona, doncs, li deixem l'ús de fruit de l'habitatge perquè sempre pugui viure en ell.
La Loli de Capellades, que ens està escoltant també, que està a la sintonia de Ràdio Estel, fa aquesta pregunta. Té algun dret al divorciat o separat sobre els béns del seu ex?
No.
No té cap dret.
No té cap dret. L'única possibilitat de rebre alguna cosa és que aquesta persona, un cop separada o divorciada, fes un testament i específicament li deixés alguna cosa.
I l'Assumpció de Trem et fa aquesta pregunta, que és l'impost de successions i quan el tenen que pagar, o es té que pagar.
Bueno, l'impost de successions, el que tothom li tem molt quan fa una consulta respecte a les herències, és l'impost que grava la transmissió dels béns del mort que passen, doncs, bueno, a les persones que tenen dret en aquesta herència. Aquí a Catalunya la Generalitat dona un termini de 6 mesos per pagar-ho, però abans de que s'exhaureixi aquest termini, es pot demanar una pròrroga de 6 mesos més per poder presentar la documentació i pagar l'impost. I també, si fem la liquidació i no hi ha cash suficient per poder pagar aquest impost, doncs la Generalitat pot otorgar un fraccionament d'aquest pagament per un termini de 2 anys.
Esther, el Josep de la Vall d'Aran ens fa aquesta pregunta. Això m'està fent recordar aquesta pregunta, allò que més d'un, a vegades ho ha explicat, o persones que els hi haurà passat, que a vegades una herència surt més cara que el que podries tindre o podries heredar. I la pregunta del Josep Ramon, des de la Vall d'Aran, és: es pot renunciar a una herència?
Sí, es pot renunciar. És tal com tu comentaves, no?, en fer-me aquesta pregunta. Realment, en els últims anys, ha estat una tendència bastant alta i que algun cop els notaris ens ho han comentat, a nosaltres, els professionals, quan anem. I és que, bueno, això, donada la situació de crisi que hi ha hagut i que encara arrosseguem, d'aquests últims anys, hi havia herències, doncs, bueno, que realment tenien més deutes que béns o que, per el tema dels impostos o el tipus de béns que et deixaven en herència, doncs tampoc no podies fer front al pagament d'aquests impostos i llavors la gent renunciava amb les herències.
Esther, sí, sí. Com podem contactar amb vosaltres? És a dir, entrar a Beta Legal, m'imagino que amb les noves tecnologies deu haver-hi moltes possibilitats, però què ens recomanes?
Jo recomano sempre el telèfon que estàs repetint tu, amb el 93-745-1614, i si no, amb www.betalegal.com, allà ens trobaran.
93-745-1614, 93-745-1614. Si està pensant ara en tot el que hem parlat i moltes coses més, marquin aquest telèfon. 93-745-1614, 93-745-1614. Senyores i senyors, no es confonguin, Beta Legal. Adéu, Esther.
Gràcies.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. Mipizarra.es.
Buenas festas a Café d'en Víctor. Al carrer Tapineria, número 12, i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Cafè d'en Víctor. 93 310 28 72. 93 310 28 72. Reservi la seva comanda. Felices festes a Cafè d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Recorda, demà, l'Odissea de la veu. Una gran tarda lírica a Ràdio Estel. I sobretot no t'oblidis de la culleradeta. Bona nit amb Colnatur. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.